La versió del director, amb Jordi Teis.
Jordi Teis, molt bon dia.
Molt bon dia.
A la versió del director avui parlem d'un nom propi, parlem d'una dona. Uh-huh. Posem-nos drets perquè arriba la Rita Hayworth.
Una de les grans, evidentment, una de les grans divas sí. de la dècada dels 40, per concretar-ho en el temps, però a més una actriu molt emblemàtica i glamurosa que va marcar tota una època de, en el moment allò, l'època daurada que diem dels estudis, de Hollywood, i que, per tant, a més té una fita molt concreta que és el títol d'una pel·lícula de la seva filmografia.
Que jo penso que és el que tothom que té al cap.
Ha fet passar-la a la història, evidentment, i que en parlarem una mica. Aquesta dona que de nom original o l'autèntic és Margarita Carmen Cancino.
Ben tot, igual, eh?
Tots ho sabem.
Rita Hayworth.
Es deia així, per ella va néixer a Brooklyn, a Nova York, el 17 d'octubre del 18, el 1918, i moria a Manhattan, també a Nova York, el 14 de maig de 1987. Per què té aquest nom? No és casual. El seu pare era un ballarí espanyol, Eduardo Cancino Reina, i que era d'un poblat de Sevilla, i la seva mare, Volga Margaret Hayworth, que era la ballarina nord-americana i que tenia un origen irlandès i crec que també escocès, per part de pare i per part de mare. Per tant, ella va agafar aquest diminutiu de Margarita, Rita, i el cognom de la mare, Hayworth. I per això en diem i la coneixem i l'hem conegut sempre com a Rita Hayworth. Va començar, evidentment, també de ballarina. Ho feia amb el seu pare, amb el nom de Rita Cancino, és a dir, encara no havia fet la traslació. Es deia així. El pare, ara ho direm, la feia passar per la seva dona, o sigui, no va voler mai que la fes passar com la seva filla, sinó que feien a l'escenari, feia veure que era la seva dona. El problema, fins aquí podríem acceptar-ho, el problema és que fora dels escenaris tampoc tenia molt clar quin era el paper. D'un i de l'altre, i evidentment se sap ara, va tenir moltes acusacions d'abús sexual amb la filla, amb la Rita Hayworth, i aquí queda per la història. En només 15 anys, doncs, què passa? Que ella, aprofitant un viatge a Hollywood com a membre de l'Spanish Ballet, perquè ballava, feia una gira amb un ballet, i es queda a Hollywood, es queda amb 15 anys, comença a fer petits paperets gràcies precisament a la coneixença que tenien dos homes en el món del teatre i de les arts allà als Estats Units, com eren el compositor José Iturbi, que era un compositor valencià que havia dirigit moltes orquestres de molts llocs d'Europa, i que va acabant, precisament, tocant música per cinema, és a dir, tant tocant per pel·lícules com fent composicions per bandes sonores. I el diplomàtic també, un altre dels que ho va ajudar molt, un diplomàtic espanyol als Estats Units, que era Lázaro Bartolomé y López de Queralta.
Caram.
Que amb aquest cognom només es pot ser diplomàtic, evidentment. Aquests homes ho acabaran fer i van aconseguir que ella trobés un lloc, que comencés a fer-se un nom entre alguns dels escenaris del lloc, i en l'any 35 comença a fer papers secundaris, estem dient 35, per tant, amb 19 anys, justos, comença a fer papers secundaris en pel·lícules de sèrie B, aquelles que hem comentat alguna vegada, de pressupost molt baix, però on va destacar ja de seguida per, una, la seva habilitat en la dansa, evidentment venia del món del ball, i per el seu físic, tan glamurós, elegant, allò que tenia tanta presència en tots els llocs on actuava. A l'any següent, amb només 18 anys, es casa amb Edward Judson, que, malauradament, això que diem, no sempre les coses, si el pare l'abusava, aquest home la va fer servir com el seu fons d'inversió personal, és a dir, allò d'ajudar-la molt i aconseguir-li moltes coses, però sempre mirant
cap ell,
el benefici que
per
em podia treure
ell.
Per la seva butxaca. Entre aquestes altres coses, alguna de bona n'hi havia, va aconseguir un contracte amb la Columbia, que estava necessitada justament de noms i que en pocs anys Rita Hayworth va aconseguir fer-la escalar en els primers llocs de les primeres i més importants companyies i estudis d'aquell moment. Frank Sinatra crec que era fins i tot va dir la frase de Rita Hayworth és la Colòmbia, com vulguem dir.
Si els hi cau ella, no se'n surten.
El primer paper important, però com a secundària, va ser Solo los Ángeles tienen alas, un títol mític de l'any 39, dirigit per Howard Hawks, i que hi participava i actuava Cary Grant i Jean Arthur. Per tant, el repartiment ja era important. I la crítica, al veure-la en aquella pel·lícula, tot i ser una actriu de repartiment, va començar a parlar ja com el nou fenomen de Hollywood, el nou fenomen dels estudis, i concretament de la Columbia. He portat un retall de premsa que concretament diu: té una personalitat tímida i amable, ambigua entre la calidesa i la fredor en les relacions i amb una gran força i impacte quan apareix a la pantalla. No sé si recordes com vam parlar de Cary Grant, que hi havia una crítica, crec que de la Hedda Hopper, una d'aquelles dones que feia les crítiques del moment, que precisament deia: no té diàleg a la pel·lícula, però quan surt... No, la pel·lícula no era una obra de teatre. Quan surt a l'escenari, ja n'hi ha prou. Només amb
no
la seva
presència...
Diàleg. Exacte. I no feia cap frase en aquell moment. Doncs, en aquest cas, Rita Hayworth, en aquesta crítica, se la compara una mica pel fet de que la seva presència ja omplia molt tota la situació, l'escena, la seqüència i la pantalla. Ho dic això perquè poder Rita Hayworth és dels pocs casos o dels casos que la persona està per sobre de l'estrella. És a dir,
personatge.
En aquell moment se la considera i se la comença a valorar, i després veurem com és merescut aquesta valoració, però en tot moment ella mateixa també ho defugia. Donava molta més importància a ella com a persona, com a ser viu, evidentment, que no pas com a animal d'escena, de teatre o de cinema. No li anaven totes les parafernàlies de la premsa i dels anuncis i de la publicitat, i per tant, era, i això els mateixos crítics i comentaristes ho valoraven i ho reconeixien. Tirem endavant. Després d'aquesta comèdia fa una comèdia que es diu Una dama en qüestió, de Charles Vidor, anoteu aquest nom, que la consolida i que fa que la 20th Century Fox, que anys abans l'havia rebutjat perquè no li interessava, li oferís un contracte molt, molt sucós. I és que a dintre de la 20th hi havia el director Robert Mamoulian, que volia que ella fos la que interpretés el personatge de Doña Sol en una superproducció que era basada en la novel·la de Vicente Blasco Ibáñez, que era Sangre y Arena, una pel·lícula important també en la seva carrera. I en aquesta pel·lícula és on comença a haver-hi aquesta dualitat que deien de persona i personatge, perquè aquí comença a forjar-se un mite eròtic de la Hayworth, aquella sensualitat, aquell glamour que després va explotar amb altres títols. Es converteix en una de les grans estrelles del moment i en aquells anys la més ben pagada de totes. És a dir, que era la que tenia la fitxa, diríem...
Més alta.
Més alta i més bona. Va fer a continuació unes comèdies musicals amb noms com, per exemple, Desde aquel beso, amb Fred Astaire, Bailando nace el amor i Las modelos, de Charles Vidor, un altre cop, aquest director, al costat de Jean Kelly. I, a més, aquest musical, Las modelos, és el primer musical que treu algun número al carrer. Sempre hem dit que Un dia a Nueva York és la pel·lícula que fa tots els números al carrer i en exterior, però aquest ja en comença a fer algun fora dels estudis. I després faria altres títols com The Strawberry Blonde, Mi mujer favorita, i Esta noche y todas las noches. Però arriba l'any 1946, nom amb lletres i números molt importants. Hem parlat, ja ho hem esmentat diverses vegades, ja ho ha sentit el director Charles Vidor, i amb l'estrena de Hilda, que és la pel·lícula
de l'any. És la imatge que tots dèiem que deveu tenir al cap quan parlem de Rita Hayworth.
I és important, a mi m'agrada destacar-ho, perquè aquesta pel·lícula aconsegueix diverses coses. Per exemple, primer tenir això que dèiem, el mite eròtic de Hayworth com a protagonista principal en la pel·lícula, però a més té un guió tan interessant i tan important que fa que la pel·lícula es converteixi en un dels grans títols del gènere de cinema negre. Per tant, quan parles de Hilda no només parles d'aquella actriu tan eròtica i tan sensual, sinó que també és una història que ha entrat a la història del gènere negre com un dels grans títols del seu desenvolupament. I que a més és un personatge que deixa escenes per la història del cinema. Hi ha pel·lícules que deixen frases importants.
Exacte.
I hi ha algunes que deixen escenes, alguna de les dues coses. En aquest cas parlem d'una bufetada i d'un striptease, o un suposat,
exacte.
Striptease. Per el que fa a la bufetada, passarà a ser una de les més famoses del cinema. Avui n'hem parlat alguna vegada. Poder seria totalment incorrecte o políticament
molt,
molt incorrecte, sí. Això del masclisme, del maltracte. No oblidem, però, en el seu descàrrec, que unes escenes abans, en la mateixa pel·lícula, és ella que li dona, no una, tres o quatre bufetades en el seu acompanyant. Per tant, és una mica allò de deixar la balança equilibrada. Per la bufetada, però una altra cosa per aquesta cançó.
When Mrs. O'Leary's car kicked the ladder in Chicago town, they say that started the fire that burned Chicago down. That's the story that went around. But here's the real lowdown. Put the blame on me, boy. Put the blame on me.
Cantava ella, Jordi?
No. Era el que en diem ara un playback.
Sí.
Era una altra cantant, la que posava la veu, ella només interpretava i ballava, i que quan sentim aquesta cançó tots recordem l'escena mítica i famosa de l'esprés d'una discussió, que ella surt a l'escenari una mica, poder, una mica beguda, una mica alterada, i comença a fer aquell ball tan sensual que, de fet, és un striptease que acaba amb un guà.
Amb un guà, exacte.
Es treu un guà i fins aquí. En molts països, però, aquest fet, aquest moviment, aquest ball, va ser suficient motiu com per...
censurar?
Per prohibir-la, no? Censurar-la i prohibir-la totalment. A Espanya, concretament, es va considerar greument perillosa. Saps aquells titulars que deien, segons com, jo crec que hi ha coses molt més perilloses que això, però en aquell moment era greument perillosa. I concretament, ho sé, per la història que he escrit alguna vegada, aquí a Olot, al Cinema Ideal, a la plaça Clarà, la gent que anava a veure Hilda havia d'ensenyar el carnet d'identitat abans d'entrar.
Caram,
és a dir, que
imagina't.
Per si hi havia algunes conseqüències, saber exactament qui havia anat. Van córrer, evidentment, rius de tinta a tot el món sobre aquest striptease, que en alguns llocs on no s'havia vist la pel·lícula, deien que anava més enllà.
Clar, després devia haver-hi la part de llegenda,
exacte,
ja associada, no?
Però, curiosament, he pogut documentar-me el fet de que aquell vestit que semblava tan lleuger i tan fàcil de que pogués caure, estava lligat amb un arnès aquí a l'esquena, i per tant era com una corassa, com una mena de carcassa, que per molt que ell es mogués i ballés, allò no
podia caure.
Allò no hi havia manera que sortís ni que pogués caure. Curiositat també, com en aquesta escena i en totes les altres d'aquesta pel·lícula, a la Rita Hayworth, abans de fer cada escena, li rentaven i assecaven el cabell, perquè estigués...
Cada vegada estigués perfecte.
Cada vegada estigués perfecte, evidentment. Total, que entre una cosa i l'altra, entre cabells, entre striptease i bufetades, la pel·lícula va ser un rècord mundial.
Aquesta no és d'aquelles que diem, no va ser més tard,
no, aquesta al moment. Evidentment. Quines conseqüències va tenir aquesta estrena tan important com va ser Hilda el 46? Mira, per exemple, una bomba atòmica de prova de l'exèrcit dels Estats Units que es va llançar sobre les illes Bikini portava en cada una de les bombes que tiraven la imatge de Hilda. La imatge de Hilda, de Rita Hayworth, amb un banyador de dues peces. Què vol dir? Que a partir d'aquell moment aquest banyador es va passar a dir Bikini, perquè es va tirar a les illes Bikini i perquè, a més, la duia... Qui la duia? Rita Hayworth.
Caram.
Això, una. I per altra, per exemple, es va organitzar, això és una bogeria, es va organitzar una expedició als Andes per enterrar una còpia de la pel·lícula per si, com a conseqüència de les proves aquestes...
La guerra nuclear se n'anava tot a l'aire.
Exacte, si hi havia un desastre nuclear que mai algú pogués trobar una còpia preservada. No sé per què eren els Andes, podien haver-hi altres llocs més interessants, però el fet és que va ser així. I també, lligat una mica amb el que dèiem abans de persona i personatge, persona i actriu, Rita Hayworth, a partir d'aquell moment, era molt fàcil, semànticament, molts titulars la deien la bomba. Era una bomba, perquè, clar, estava relacionat amb aquesta bomba atòmica. Com dèiem, amb ella això no li agradava gaire, més aviat li desagradava profundament, però... a més, cal afegir que arrossegava una crisi personal important amb el matrimoni d'Orson Welles, que era el segon matrimoni que va tenir, que, recordem-ho, va dir aquella frase tan famosa per la posteritat que deia: tots els homes que conec se'n van al llit amb la Hilda. Diu, però s'aixequen amb mi.
Mai, clar.
Volem dir que la cosa està així. A partir d'aquest títol, de Hilda va començar la davallada una mica de la seva carrera. Des de final dels 40 fins al principi dels 60 va rodar altres títols, però que, tot i així, són títols importants que han deixat empremta, com La dama de Xangai, dirigida precisament per Orson Welles, Los amores de Carmen, La dama de Trinidad, La bella del Pacífico, Fuego escondido i Messes separades. Són tot títols importants, però ja era un moment en què ja havia passat un moment aquell tan esclatant
d'àlgid.
Ella mai va ser nominada als Òscars, és a dir, com les bones, mai va ser nominada als Òscars. Va assistir, això sí, per donar un premi el 1964 justament a George Cukor per la pel·lícula My Fair Lady, i a partir dels anys 70 encara va fer alguna pel·lículeta, un altre cop de sèrie B, d'aquestes de poca pressupost, però va començar a tenir molts problemes per memoritzar els guions. Se li va declarar un Alzheimer importantíssim.
Vaja.
I tenia molts problemes per actuar, i això que va fer és que en poc menys, tenia encara no 52, 53 anys,
molt jove, també.
Que ja li van declarar aquesta malaltia, i per tant això ja la va separar dels escenaris, la va apartar de la vida pública, i va morir l'any 1987, encara molt jove. I va passar la història, això, per ser una actriu que es va mantenir molt en la seva personalitat, que no volia que es frivolitzés malgrat aquesta carrera, i que a més va passar la història per això, per protagonitzar una pel·lícula que és importantíssima cinematogràficament i que és molt llaminera a nivell popular per al seu personatge.
Fantàstic, avui àmplia explicació sobre Rita Hayworth, hem conegut una mica més enllà d'aquesta imatge que tots tenim i aquesta cançó, no?, que tenim gravada,
sí.
Una mica més la seva història. Jordi Teix, un plaer, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.